Tot anirà bé, amb Toni Marín.
3 minuts i 3 quarts de 6. Li agrada la tecnologia, no, professor Bueno, a vostè?
Com a eina utilitària, sí.
Sí, traiem el cap un moment pel mobile, a veure on està la Núria.
A veure què ens ofereixen.
Núria Ros, què tal?
Què tal? Hola.
Explica'ns on estàs, explica'ns què fas.
Mira, doncs ara mateix estic en una discoteca. Sí, de veritat, estic en una discoteca perquè és un stand de Telecom que el que fa és treballar amb el metavers, que també n'hem sentit a parlar moltes vegades, no?, d'aquesta realitat virtual on nosaltres mateixos convivim amb avatars. I el que treballa aquest stand, bàsicament, amb unes simples ulleres que són de realitat virtual, tu te les poses i et submergeixes, en aquest cas, en un univers de concerts i de discoteca. O sigui, amb el simple gest de posar-te les ulleres, entres i escoltes música i sembla que tu mateix formis part, doncs, en aquest cas, del concert.
Déu-n'hi-do. I ja està. I nota. O sigui, et poses les ulleres a casa, diguem que et fas la festa a casa teva, no? Surt barato, no hi ha Covid, no t'has de posar la mascareta i pràcticament ja està, no?
Exacte. Bueno, ara el que tinc al meu voltant són moltes persones que, òbviament, volen provar aquestes ulleres.
Oh, clar.
Però, per el que hem vist fins al moment, et poses les ulleres i sembla que estiguis tu mateix sol en una pista de ball, òbviament, amb diferents avatars que estan al teu voltant i per disfrutar, doncs, d'un concert, d'una festa i de la música, sobretot.
Te les has posat, les ulleres?
Encara no m'han deixat, però no tornaré fins que no me les
hagi posat. Oh, i tant! Posa-te-les, sisplau, i demà ens ho expliques, val?
Perfecte.
Gràcies, Núria. Disfruta de la festa. En singular,
gràcies.
Vinga, gràcies, bona tarda. El cervell de l'adolescent és probablement una de les coses que més secrets guarden, que més difícil es fa d'entendre, no, professor Bueno?
Es fa difícil d'entendre perquè ni ells mateixos aconsegueixen entendre's moltes vegades. Però és una etapa crucial de la vida de les persones. És el que ens fa humans, eh? Ser adolescents.
Apropis una miqueta més al micròfon,
sí,
perquè el té una mica... Ara és perfecte, ara és perfecte. Per què ha escrit aquest llibre?
Doncs perquè penso que és una de les etapes de la vida més incompreses. Ens dediquem molt a la infantesa, i així ho hem de fer. És l'etapa més important per després com serem quan siguem adults. Però l'adolescència és una segona etapa molt, molt important, que marca molta tendència de com serem quan siguem adults, que es nodreix de tot el que s'ha fet durant la infantesa, però que s'ha tingut sempre una mica, anava a dir, no de banda, sinó en oposició. Són aquelles frases típiques que ja deien els clàssics grecs, de on anem a parar amb els adolescents i els joves, cada vegada són pitjors, només pensen a divertir-se i poc a treballar. I és una frase que he sentit dir des de que jo era adolescent.
Oh, clar.
Continuo sentint-la dir, però és que buscant a la bibliografia, els grecs ja ho deien, els clàssics grecs ja fa més de 2.500 anys, els clàssics orientals, Confuci també ho deia... Per tant, alguna cosa no pot anar per aquí, això.
Jo sempre he pensat que tot es repeteix. També la desmemòria històrica que afecta a la gent que és gran i té fills, no? És a dir, que se n'obliden una mica de com eren ells o elles quan eren adolescents, en aquest cas, no?
També perquè tots hem sigut d'adolescents.
Oh, per això ho dic.
Llavors no s'entén per què no entenem els adolescents si hem sigut adolescents.
Clar.
I és impossible que cada vegada hagin anat a pitjor, perquè l'espècie humana s'hagués extingit ja faria segles.
Però sí que és veritat que un adolescent a dia d'avui ho té més difícil, no? O no?
Ho té diferent. Jo no m'atreviria a dir més difícil. El context ha canviat, la seva ment és diferent de la que era nosaltres. A veure, potser ho tenen més difícil perquè hi ha més coses on triar, però també hi ha més recursos per ajudar-los a triar.
L'altre dia, si em permet l'incís, un convidat del programa deia que això no anirà bé fins que deixin de ser objecte del desig comercial. No, i és veritat que són els receptors de cadenes de moda, cadenes de menjar, etc, 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 no?
És cert, eh? Vull dir, estic completament d'acord, eh? I són un objecte de desig molt important perquè seran els adults del
futur.
Del futur. Per tant, si ara els convences d'una sèrie de coses, tens uns clients per tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, no?
Clar. Per què se m'han adormit tan tard? És que tenen tres preguntes aquí i jo li hauria de fer les tres. És el risc que es corre quan em posa preguntes interessants a la contraportada del llibre, professor Bueno. Per què se m'han adormit tan tard, els adolescents?
Mira, durant l'adolescència, el ritme circadiari és aquest ritme intern biològic que fa que la nit ens entri son per anar-nos a dormir i al matí ens despertem sols, encara que el despertador moltes vegades ens desperta una mica abans, no? Però aquest ritme circadiari s'endarrereix de mitjana unes 2 hores durant l'adolescència. No sabem quin és el motiu biològic que hi ha darrere d'això, per què passa, però sí sabem que passa així, quines hormones estan implicades. D'això fa simplement que la son els arribi més tard. No és que se'n vagin a dormir tard per molestar-nos, encara que a vegades aprofiten per molestar-nos. Però no, el motiu original no és aquest, és que no ho poden evitar. Igual que al matí, quan els exigim massa a les 8 del matí, i a vegades, ja ho he vist, esbroncar-los a l'institut o a casa, és que estàs adormit, és que no t'assabentes de res, és que realment el seu cervell encara està mig adormit.
Perquè l'estudi del cervell dels adolescents o l'estudi dels cromosomes, en definitiva, ens donen una explicació de per què tenen aquest punt d'enfrontament amb els seus pares o no?
També. El cervell adolescent busca trencar límits. I això implica enfrontar-se amb els pares.
Sí, que d'alguna manera va amb el codi genètic, és a dir, que no poden fer una altra cosa.
L'únic que poden és suavitzar-ho una mica, o nosaltres no ser tan antagònics a aquest desig que ells tenen. És posar-los a límits, perquè necessiten límits, però saber que se'ls han de saltar de tant en tant, i per tant no hem de ser excessivament estrictes o punitius. Hem de vigilar que no prenguin mal, per descomptat, però sabent que és bo, útil, necessari i fins i tot diria imprescindible que se saltin algun límit, perquè està lligat a la creativitat, està lligat a l'empoderament personal, totes les característiques que ens fan humans i que ens fan adults.
Sí, en definitiva, un adolescent és un nen que ha crescut o una nena que ha crescut i que se sent lo suficientment gran com per començar a anar pel món, però amb la necessitat de tenir com a referent els seus pares, no?
Sí, és que de fet no són ni infants ni adults, i això és el que a vegades perdem de vista. Clar. Els tractem com a infants i no són infants, i els volem donar perspectives d'adult i no són adults, estan a mig camí. I necessiten posar a prova la seva infantesa i posar a prova el món dels adults per trobar el seu lloc.
Per què diu que estan més indefensos que els adults davant l'estrès, per exemple?
És una qüestió simplement fisiològica. El nivell d'estrès que tots tenim en cert grau, a l'adolescència és més elevat que a la preadolescència o que a l'edat adulta. Els adolescents de nivell basal tenen una mica més d'estrès que els adults i que els preadolescents. Però és que, a més, hi ha una hormona de nom força impronunciable, tetrahidropropanolona, que en els adults rebaixa estrès, però en els adolescents encara incrementa més aquest estrès. Per tant, davant de qualsevol situació que no entenen, que ells pensin que pot suposar una amenaça, el seu estrès es dispara, i l'estrès és antagònic amb la reflexió, amb la gestió emocional. Per tant, el que fa és que encara els costi més convertir-se en adults.
Quan dura l'adolescència?
No hi ha una data d'acabament, però sí que s'ha vist que, a banda de que el cervell ha de madurar prou, els adolescents només deixen de comportar-se com a adolescents quan el seu entorn d'adults els reconeix i valora com uns iguals en drets i deures. I això a vegades els pares fallem. Continuen a casa fins als 20 i bastants anys i els volem tractar com si encara fossin els nostres nens i nenes i són adults de ple dret.
Home, jo recordo que hi havia un col·lega, Ángel Aguirre, que era catedràtic d'Antropologia de la Universitat, crec que era de Barcelona, no estic massa segur, que deia sempre que l'adolescència s'havia allargat més enllà de la trentena. No sé si és una mica exagerat, però vaja.
Hi ha algun aspecte mental que acaba de madurar cap a la trentena, això és cert, eh?
Sí, eh?
Però són joves, no són adolescents ja, són joves adults.
Lògicament. Escolta'm, com és que sempre tenen l'habitació desendreçada? És que aquest és un punt... També la genètica explica això?
És un reflex del seu cervell. Allò que viuen per dins ho exporten a fora. El seu cervell és un petit caos de connexions que es van fent i desfent, i el seu entorn és exactament aquest petit caos, excepte alguns adolescents, que també n'hi ha, que tenen la seva habitació especialment endreçada. Bé, aquests el que estan buscant és, a través del seu entorn, endreçar al seu interior.
O sigui, dit d'una altra manera, si nosaltres analitzem el comportament d'un adolescent, d'una adolescent, escoltem el que ens està demanant.
Sí, sí. Però hem d'estar amatents, sense estar a sobre...
I freds, m'imagino, no? Freds, no? Perquè, clar, el més normal, si un té un fill que és un adolescent i que fa determinades borrades, és o bé que un s'enfadi, que, bueno, lo típic, lo normal, no?, el que veiem sempre, no?
Mira, hem de marcar una certa distància. Freds, no sé si és la millor paraula, perquè sobretot els hem de donar molt recolzament emocional. Hem d'estar allà quan ells ens necessitin, no quan nosaltres vulguem que ells ens necessitin. Si no està a prop, per quan els faci falta poder respondre a les seves inquietuds.
El tercer capítol del llibre parla dels tres punts cardinals del cervell adolescent. M'ha agradat molt això, no? El GPS per navegar pel seu interior. Qui marca les ordres de quina és la direcció correcta?
Mira, hi ha tres zones que canvien molt a l'adolescència i que expliquen bona part d'aquests comportaments.
Sí.
Una és l'amígdala, que és la zona que genera les emocions. A l'adolescència es torna hiperreactiva. Vol dir que responen molt més ràpidament i amb molta més intensitat a qualsevol situació que tingui un requeriment emocional. És aquelles emocions a flor de pell que tenen tots els adolescents. I ha de ser així, perquè les emocions el que permeten són respostes ràpides davant de situacions que puguin suposar una amenaça o una oportunitat. I els adolescents s'enfronten per primer cop a situacions d'adult sense l'experiència que tenim els adults, perquè ells mai han sigut adults.
Clar.
Per tant, necessiten tenir un mecanisme de resposta ràpida a punt sempre. Són les emocions. Emocions hiperreactives.
Professor, bueno, estava pensant una cosa. Si efectivament un adolescent fa del seu modus vivendi, diguem-nos d'aquesta manera, l'experimentació, l'enfrontar-se a les coses, què ha passat amb la pandèmia? És a dir, com la pandèmia ha alterat la vida, el que era un procés lògic, genètic, fins i tot, no? Quina afectació ha pogut tenir això per als adolescents?
Doncs mira, el que ha passat més sovint és que hi ha hagut un increment d'estrès i d'ansietat molt aguts i generalitzats. Bàsicament perquè el seu cervell interpretava que necessitaven fer una sèrie de coses i que no podien fer. I això pot suposar una amenaça. I les amenaces generen aquesta hiperreactivitat emocional que pot anar cap a l'estrès. I a partir d'aquí, depèn ja del caràcter que tinguessin, pot ser que hagi anat més aviat cap a bandes d'ira i agressivitat, i estem veient que hi ha més respostes agressives ara que fa 2 o 3 anys, o si no, cap a tristesa de pressió, que també estem veient un increment brutal de casos en hospitals d'adolescents afectats de depressió.
Clar, quan arribem a aquest punt és obvi, no?, pel que li anava a preguntar, però fem l'ús correcte del psicòleg o la psicòloga per als adolescents, o a vegades anem una mica massa ràpid?
A vegades massa ràpid i a vegades massa lents, eh? Depèn.
Com sabem quin és el moment en el qual... Quan detectem que realment necessitaríem ajuda pel